no volíem acabar aquest dilluns sense fer dues coses. Una, demanar-li a la nostra convidada, que la tenim aquí al costat, que és l'escriptora Maria Guasch, autora dels Fills de Llacuna Park. Bon dia, Maria.
Bon dia, Mònica.
No volíem deixar de parlar una estona de la teva novel·la i de que triïs el número dels superanimàrius, perquè si no a mi em matarà l'Elisabet Espuny, que és una companya meva del programa. Un número de l'1 al 616.
90.
El 90, molt bé. I ara, amb aquest favor que ens has fet i que tenim felices a la Núria Ventura i a l'Elisabet Espuny, sabràs quins són els 5 bons motius per llegir la teva novel·la segons Màrius Serra.
Primer motiu, perquè explora amb encert un malestar tan profund com subtil, però lluny d'efectismes. Cita, ningú no sap com pot sentir-se de mortificat algú que fa bona cara i somriu i que retorna mansament al seu lloc de sempre i accepta que el posin d'exemple de persona discreta, treballadora i constant. Fi de la cita. Segon motiu, pels boníssims retrats dels personatges principals i secundaris que parteixen sempre d'ínfims detalls de manera que permeten al lector fer-se'n una idea personal en una singularitat que, al meu entendre, diferencia clarament la literatura de l'audiovisual, del cinema. Tercer motiu, pel contrast de registre lingüístic entre narració i diàlegs. Que hi ha un col·loquialisme, una presència al castellà, en fi, hi ha un contrast que es nota que està pensat. Quart motiu, per l'aproximació progressiva als conflictes més escabrosos dels personatges, que déu-n'hi-do, feta per capes, des dels detalls i una mirada que valora moralment, però que no és ni moralista ni jutge, diguem. I cinquè i darrer motiu, pels ambients, que recorden, potser d'una forma induïda, perquè ho diu la narradora en la mateixa novel·la, els de l'únic novel·lista que surt citada per la narradora, Simenon.
Hi ha un lloc al món on van a parar els que són expulsats de la societat, de la família, de la feina, de l'amor, de les convencions. I en aquest lloc el temps va a una altra velocitat i les normes en són unes altres. Els fills de Llacuna Park, de Maria Guasch, explica la història de la Clara Blay, 32 anys. Viu a casa el seu germà i la seva cunyada. Fa substitucions com a professora a la presó de Can Brians. S'enamora d'un noi amb qui la uneix al passat. No acaba d'entendre quin és el seu lloc al món i acaba sent testimoni d'una violència soterrada. No veiem més que figures borroses i fan siluetes d'herois que s'esfan. Maria Guasch, benvinguda. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
I amb nervis perquè no sabem si la teva novel·la guanyarà el premi o no, perquè és finalista. Explica-ho, Màrius,
això. Sí, certament aquest nou premi a obra publicada que Òmnium suscita enguany i que es va presentar la nit de Santa Llúcia va triar 3 finalistes, una de les quals els fills de Llacuna Park. Val a dir que els altres 2 finalistes, Robinson de Vicenç Pagès i Raül Garrigasait,
que van venir aquí tots dos, a l'Electoràlia.
Passar per aquí, per tant, era de justícia i amb molt de gust hem llegit també la novel·la de la Maria Guasch.
Maria, això ja fa il·lusió, però a mi em faria molt més respecte que em diguin està entre la Mercè Rodoreda, o sigui, a mi em faria més respecte que et comencin comparar amb una escriptora que ens ha marcat la literatura d'aquesta manera, no? Això fa encara més respecte,
no? És una mica aclaparador.
Oi?
Sí, sí. I també de vegades no em pregunten per la Marta Rojals i també és aclaparador.
Diuen entre
no?
Mercè Rodoreda i Marta Rojals. Diu, pobra, quina pressió. Maria.
Sí, no sé de vegades com respondre això perquè realment m'emociona i m'aclapara una mica. És veritat que són 2 escriptores que, com es pot imaginar, he llegit i rellegit i qui no ho ha fet, no? I suposo que emergeix això, tot i que jo conscientment no he anat a buscar aquests referents per escriure aquesta novel·la en concret, però clar, suposo que el que un llegeix acaba emergint, no? En el cas, a més, de la Rojals, que hi ha un component generacional, suposo que també es veu, no? A mi des de fora em costa més notar-ho, però suposo que deu emergir, esclar, formen part de les meves lectures.
Segurament per l'autenticitat,
sí,
amb la que retrata personatges crueses sense fer-ne sense fer-ne espectacle, no?
Sí, bàsicament per, justament per defugir això
per defugir-ho.
I per un treball estilístic, diguem, és l'estil, no? El que acaba marcant el com i el què. El que passa és que tot això sempre és molt aclaparador i jo crec que els textos es defensen per ells mateixos, no en funció d'una constel·lació de noms o d'unes jerarquies, no?
Per això ens agrada sentir el paràgraf.
Se'm fa difícil dir per què la presó em sembla un refugi. És fàcil veure que m'invento coses i que no entenc res. No visc el tedi, l'hostilitat, la violència, fins i tot la pobresa i la demència. Diuen que tot això hi és. Suposo que hi és. També hi ha la culpa pels fills. Algunes no els volen veure quan els truquen. Simulen que són a l'estranger per alguna feina. A mig, l'escola és un oasi. I quan travesso els controls, em faig la il·lusió que claudico, que m'abandono, perquè em sembla, potser només a mi, que aquí es respira una mica això, la renúncia, com els convents.
Yo estaba vestido de habanero.
Maria, tu havies tingut alguna experiència en una presó? Perquè realment descrius una sensació que molta gent ha tingut, o hem tingut quan entres en una presó, no? Que hi ha un cert aïllament, però que depèn de com també hi deu haver una certa protecció respecte a tot el que t'ha fet mal a fora.
Exacte. Sí que vaig tenir un cert contacte amb la presó de Brians, Brians 2, en aquest cas és exclusivament masculina, a diferència del que presento a la novel·la, que és un mòdul femení, però la sensació sí que és la mateixa i va ser un contacte bastant superficial perquè van ser 2 o 3 mesos, sí. Vaig estar fent unes pràctiques de professora de català i això no ho amaga la Clara, perquè en això sí que la Clara agafa una mica aquest punt de vista meu.
La està substituint, ho diu clarament.
Sí. I la novel·la no és en absolut autobiogràfica, però sí que en aquest sentit el seu punt de vista s'assembla bastant al meu, no? El d'algú que arriba allà, comença a notar certes coses, comença a intuir coses, però tampoc no pot acabar de conèixer en profunditat què és la vida a la presó. I potser justament per això pot fabular una mica i pot abandonar-se aquesta sensació ambigua entre l'hostilitat, però també un cert descans, no? Evidentment perquè ella és una privilegiada, perquè ella pot entrar i sortir, no? Però com que la seva vida no passa pel millor moment, no? Quan entren aquests llims que representen la presó, que d'alguna manera és aparcar la vida, no? Com tu deies, potser aparques tot allò que t'ha fet mal, no? I quedes al marge, i de vegades quedar al marge pot semblar o pot suposar un respir, no?
Mm-hmm. És que fora d'aquesta presó, la llibertat quotidiana de la narradora és ser una jove mileurista que viu a casa del germà amb la cunyada i un criu
i amb l'Eloi,
i a la deriva, no?
Sí.
I una mica a la deriva, per tant, és interessant aquest contrast també.
Perquè busca la presó, troba potser menys, es troba menys perduda fins i tot.
Exacte,
perquè que a fora, no?
Sí, perquè si una cosa té una presó és que tot està pautat. De fet, la vida, si la tens ben organitzada, també està pautada, però si no tens feina o si vas allò encavalcant feines precàries, la sensació d'incertesa és tan forta que un lloc com aquest, no, com ella diu, o com un convent, o com, no sé, com quan ets petit i vas de colònies, no? Doncs té alguna cosa d'això, no? Perquè també té alguna cosa d'infantilitzadora a la presó, no? Et diuen a quina hora et lleves, a quina hora esmorzes, a quina hora has de mirar la tele, no?
Què pots fer i què no.
Què pots fer i què no. Aleshores, ella, i de nou, no? Insisteixo, perquè és una privilegiada, perquè evidentment no voldria estar a la presó, i malauradament és un tema que ara està en boca de tots, no? Ningú vol estar a la presó, però a partir d'aquesta mirada d'algú que pot entrar i sortir, sí que ella fabula amb aquest cert consol, no? Que li proveeix la presó, aquest cert oasi.
O no, tampoc no està sola, perquè hi ha personatges que aleshores entren en la dimensió profunda de ser-hi. Sònia, que és una de les internes, no? Sí. Que té relació amb la Clara.
Sí, ella, quan comença a fer aquesta substitució, s'adona que hi ha una interna que no és alumna seva, la veu més aviat en la distància, per això justament no acaba d'ubicar-la, però és una interna que l'observa insistentment i a ella li sona, finalment la identifica I aquesta identificació fa que emergeixin moltes coses del passat de la Clara, que d'entrada no semblen coses especialment poderoses ni intenses, però que a poc vas veient com marquen el caràcter del personatge, no? Són coses petites, no? De fet, són coses més aviat mesquines, no? És una història d'admiració, d'enveges, de recels, una història molt, molt adolescent en realitat, però que veiem que segueix marcant el caràcter de la protagonista, probablement perquè les viu tan a la deriva que aquestes petites coses segueixen afectant-la, no? Potser a falta d'una altra cosa, no? D'un altre referent a la vida. Sí.
En qualsevol cas, tenim una novel·la magnífica. Aquest matí comentàvem amb la Marta Vives que fa molta il·lusió quan agafes una novel·la i dius, ai, això sí.
Sí, no? Sí, és una novel·la molt recomanable, molt subtil i plena de, diguem, d'intensitat també per al lector.
Estarem molt contents de saber quin és el veredicte del jurat, entre altres coses, perquè totes tres són molt bones obres.
I tant.
I per tant, moltíssimes felicitats ja d'entrada, Maria. Gràcies. I gràcies per venir fins aquí i tenir paciència avui. Dia de sentències.
Sí, sí, però...
Que porten a la presó algú més ràpid que d'altres. Que vagi molt bé, guapa.
Moltes gràcies.